Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? 14 gols avalen el bon moment de forma de Dioni Villalba, tot i que en el cas del malagueny no cal avalar res, després d'haver signat ja 10 temporades a segona B, fent com a mínim una desena de gols per curs. És un dels principals perills d'un Balears que ha passat d'estar despenjat a escapar-se ara de la crema amb una ratxa de 18 punts dels últims 24. Dioni com a punta de llança d'un equip fet per cromos que per si sols tenen molt renom, però que com a equip els ha costat Déu i ajuda carburar com ho estan fent ara en l'últim mes i mig de competició. Com a argument defensiu del Sabadell per fer front a aquesta pólvora, Pau Resta és un jugador que s'ha erigit en estandard les últimes setmanes i que diumenge a les 12 tindrà un bonic duel contra Dioni, si no hi ha res estrany. És dijous 27 d'abril, un mes que tancarem rebent l'Atlètic Balears a la Nova Creu Alta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Les de dissabte seran les dues últimes, però ara tenim tres diumenges seguits a les 12. Amb la Rocío García, al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona pot classificar-se avui per la seva quarta final de la Champions de futbol femení, totes elles en els darrers 5 anys. L'equip de Jonathan Giraldez defensa a partir de 6:45 al Camp Nou el 0-1 de l'anada al camp del Chelsea. L'exarlequinada Alexia Putellas torna a la convocatòria, mentre l'anglesa Lucy Bronze, recentment operada, és la gran absència. I cop de puny del City a la Premier League amb la golejada en el duel directe contra l'Arsenal per 4-1. L'equip de Guardiola segueix segon, però això sí, a només 2 punts ara dels Gunners i amb 2 partits menys. En bàsquet, la penya es queda sense final d'Eurocup. L'hauria jugat a casa contra l'Ankara, però va perdre semifinals ahir a la pista del Gran Canària 89-86. A l'Eurolliga, triomf còmode del Barça 91-69 en el primer partit de la sèrie de quarts, el millor de 5 partits, contra els Alguiris. Avui, Mònaco Maccabi a 8:45 i Madrid Partizan mitja hora més tard. Ja segons partits, els blancs van perdre el primer a casa. I per últim, el Barça haurà de remuntar 7 punts a Salamanca, a la pista del Perfumeries Avenida, si vol arribar a la final de la Lliga Femenina, també de bàsquet. I aquí a casa, què tenim?
Comenta la recepció.
Escoltarem a Pau Resta, el central arlequinat, analitzant l'Atlètic Balears, el proper rival. Passarem també per Palma de Mallorca, tindrem futbol juvenil, futbol sala, penúltima jornada ja de la segona divisió B, una mica de waterpolo amb la marxa ja confirmada d'Helena Ruiz al Sant Andreu, squash o handbol.
L'actualitat de la primera ref.
En roda de premsa, Javi Rueda, cedit del Real Madrid al Real Murcia, diu que seria preciós creuar-se amb el Castilla als play-off. A l'altre grup, Luis Acosta, renovat fins al 2024 amb el Mérida, i a Lleó, de moment l'entrenador del Júpiter Leonés, Israel Martínez, és qui està dirigint els entrenaments de la Cultural, mentre l'exarlequinat José Manzanera busca el recanvi del cessat Eduardo Docampo.
La notícia curiosa.
La paraula Pelé ha entrat al diccionari portuguès. És una nota de l'agència EFE, que recullen diferents mitjans. La nova paraula defineix quelcom que és fora del comú, algú que en virtut de la seva qualitat, valor o superioritat no pot ser igualat. Per exemple, frases com aquest és el Pelé del tennis o el Pelé de la física quàntica ja estan recollides pel diccionari de la parla lusitana.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no ens fixarem a la jornada 30 de la Divisió d'Honor de l'ABA, del partit que arrenca a les 7 del vespre entre el Sant Viator i el Pilar Marianistes, tot molt religiós.
i a les xarxes socials.
Un parell de coses. La primera, una piulada a Twitter de la Federació Espanyola de Futbol de fa una horeta. La RFEF crida a desconfiar de qualsevol canal de venda d'entrades per la final de la Copa del Rei que no sigui oficial. Només es poden comprar localitats per a aquesta final de Sevilla als webs d'Osasuna, del Madrid i de la pròpia federació. Evita el fraude, és el lema que utilitzen. I a banda d'això, no a Twitter, sinó a Instagram, el Bàsquet Pia convoca diumenge 7 de maig al pavelló del carrer Garcilaso per retre homenatge a Pepe Prat en un acte de record i en memòria d'una persona clau, diuen, per entendre la història del club i també el bàsquet local.
Avui celebra el seu aniversari.
Ben repartidet el tema, una waterpolista, Paula Leitón, Isaac Cuenca i Álvaro Vázquez, increïble, dos exarlequinats que no poden tenir dinàmiques més oposades amb el seu record al centre d'esports, i també un fidel en els desplaçaments del Sabadell. Felicitats, Javi Maiquez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Per sobre de la una, en directe a l'Hotel Suís d'aquest dijous del dia 27 d'abril, amb el Sergi Garcés, avui no a la nova Creu Alta, sinó aquí al meu costat, a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Què tal, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Avui la nova Creu Alta ha tingut precisament activitat, no per roda de premsa, com ahir amb Armando Corbalán, sinó perquè directament l'equip de Miquillador s'ha exercitat avui a l'escenari del partit de diumenge a les 12 contra l'Atlètic Balears.
Així és, i ahir no t'ho vaig comentar en antena, i suposo que avui no haurà variat massa respecte a les sensacions d'ahir, però comença a tenir bon aspecte la gespa. Ja sé que venim de molt enrere, per tant, poca millora que hi hagi, ja sembla doncs, que hem fet un salt qualitatiu important, però la veritat és que la sensació visual ahir de la gespa de l'estadi de la Nova Creu Alta era ja doncs, bastant més en la línia o bastant més recordatori del que, com a mínim, estem un punt més acostumats a que sigui el verd de l'estadi Creu Altenc.
Una pena que sigui la jornada 34.
Sí, hem arribat al final, però mira, ara l'estiu serà perfecte, quedarà maquíssim per la fotografia.
Sense novetats, eh? Tot això ja sí. Ho hem comentat durant tota la setmana, el capítol de baixes confirmades i de novetats que s'esperen.
Sí, ho dèiem ahir, sense novetats, perquè amb Adam Gurdiel, tot i que ha millorat en boca seva, doncs molt d'aquestes molèsties que arrossega el jugador de la província de Lleó, del Bierzo, de la província, o en aquest cas de la comarca del Bierzo, i amb Àlex Salà descartat de 100% ja pel que resta de temporada. La resta, doncs, en teoria, amb més o menys disponibilitat, però tots a les ordres de Miquillador de cara a aquesta cita del cap de setmana contra el Club Deportiu Atlètic Balears.
És que, pensant en els horaris ja, ara que estem a les portes gairebé del cap de setmana, només el Cornellà juga abans que el Sabadell de rivals directes. Ho fa dissabte a les 5 en una plaça complicada sobre el paper, com és Zubieta, per molt que no estigui bé el filial de la Real Sociedad. Si l'equip del sabadellenc d'adopció Gonzalo Riutort guanyés a terres guipuscoanes, igualaria punts amb el Sabadell, però la resta de rivals directes, com a mínim els que estan per sota, aquest juga més tard.
Sí, si ens fixem en aquest cas amb la Nucía i Intercity, els dos equips alacantins juguen diumenge i a més a tots dos a la mateixa hora, a les 6, un contra l'Alcoyano i l'altre contra el Real Murcia. Per tant, partits en aquest cas, sobretot el d'Intercity, un pèl complicat. Veurem com resol en aquest cas el conjunt, bé, el proper rival del centre d'esports Sabadell un cop superem aquesta cita del cap de setmana, i per tant no sé si en aquest sentit el Sabadell els hi pot acabar d'afegir un punt de pressió, perquè recordem, si tot va mínimament bé diumenge al migdia, Adri, el Sabadell podria fer una mica més àmplia aquesta escletxa i, com diem, que els Nucía Intercity entrin al camp, fins i tot l'Alcoyano, l'afegeixo a la festa, doncs sabent això, que el Sabadell ha fet la seva part de la feina i que són ells ara els que han de rematar-la.
De fet, l'Alcoyano, si el Sabadell guanya, quedaria per sota del centre d'esports abans de començar aquest duel directe, però vaja, sí, com a mínim, respecte a la part baixa de la classificació, els que estan en descens, per exemple, o empatats amb ell, estarien ja a 6 punts dels arlequinats, tant de bo que sí. Avui, Pau Resta, per analitzar una miqueta la situació del Sabadell, també per donar-li un cop d'ull a l'Atlètic Balears, després també passa serem per Palma de Mallorca. Duel de ratxes, per què no dir-ho, perquè la del Sabadell la coneixem de sobres, però després parlarem de la del Balears, que déu-n'hi-do com ha donat amb la tecla tard, però per fi, a la via cintura de Palma. Però de moment, Pau, resta mirant-nos una mica al Malic, pensant en el Sabadell, eh?
Sí, i en aquesta tasca que té l'equip de Miqui Lladó ara per acabar de tancar, no?, aquesta permanència, per acabar de rematar aquesta feina que l'ha deixat prou bé encarrilada, tot i que ja hem comentat, amb aquests duels directes tot ho fa una mica més enganyós, però el fet d'haver guanyat el Castellón i a la SDL en aquestes darreres dues jornades, doncs, home, ha aclarit una miqueta el camí, com a mínim, el panorama en el qual es veia immers al centre d'esport Sabadell. Amb aquesta situació i en aquest escenari que estem dibuixant, deixa clar el de Tor, deixa clar el central Arlequinat Pau Resta, que ara del que es tracta, més enllà de parlar d'una cosa o d'una altra, Adri, és de rematar la feina, quan abans millor.
Amb aquestes dues victòries, doncs sí que és veritat que ja pots començar a treure una mica el cap, però bé, ara ens toca, doncs, el més important, que és acabar de rematar la feina. I bé, ara tenim un partit molt bo a casa contra un equip que també, pues, té aquesta bona dinàmica, però que és un rival directe i que necessitem guanyar per aconseguir l'objectiu el més aviat possible.
Doncs intentant rematar la feina ràpid, de seguida l'escoltem també fer càbala sobre això, però, Sergi, no sé si eres del tot conscient d'això, Miqui Lladó igualarà a Gabri en aquest partit. 17 jornades per cadascun dels tècnics que han dirigit el Sabadell aquesta temporada. La comparativa entre tots dos, tu que no has mirat els números, com creus que queda, més o menys?
I que com diria aquell, i m'importa un poc, també, o sigui, afegeixo jo a la història. Home, diria, així tiro de memòria i de sensacions, eh? Més de sensacions que de memòria, però que potser Miqui Lladó ha millorat, no sé si molt o poc, diria que lleugerament, però com a mínim que ha millorat ja els números de Gabri García.
Només et diré que amb els 6 de 6 de les últimes setmanes, ara ja podem dir que ha millorat bastant els números de Gabri, del seu predecessor. Clar, estem parlant d'un Sabadell que estava en descens fa tot just 15-20 dies i que, en canvi, ara ha aconseguit treure el cap. En tot cas, que sigui l'Helena Molís qui respongui aquesta pregunta amb el següent informe, comparant els 17 partits inicials amb Gabri a la banqueta amb els 16, en complirà 17 aquesta setmana, de Miqui Lladó.
El Sabadell-Balears de diumenge a les 12 serà el 17è partit de Miqui Lladó com a primer entrenador del Sabadell. D'aquesta manera, el Sant Cugatenc igualarà el número de partits dirigits per Gabri García al capdavant de l'equip. Per això, a la prèvia d'aquesta jornada 34, comparem les xifres dels dos entrenadors d'aquesta temporada. Lladó va agafar l'equip al Nadal, 18è, després de la derrota a Tajonar. Ara mateix, a falta de 5 partits per al final de la Lliga, el Sabadell és 13è. Gabri havia sumat 18 punts amb una mitjana d'1,06 punts per partit jugat. A Miqui són 6 punts més 24 amb un partit menys. La ràtio és clavada d'un punt i mig per jornada. El balanç amb el de Sallent va ser de 5 victòries, 3 empats i 9 derrotes. Amb Lladó, 6 triomfs, 6 igualades i 4 desfetes. L'apartat golejador també ha canviat força. La vera general amb Gabri era de menys 8 gols, 18 a favor, 26 en contra. Amb Lladó, més 4, 16 a favor i 12 en contra. Fins la jornada 17 només s'havia deixat la porteria a 0 contra el Cornellà, el Calahorra, la SDL i el Nàstic. Des del canvi d'entrenador, gairebé el doble, 7 partits sense encaixar. Per contra, només un cop s'han fet 3 gols i va ser en l'últim partit a casa contra el Castellón. Amb Gabri, el Sabadell va anotar 3 gols a Sòria i 4 al Johan. És cert que l'equip no és el mateix, ja que el mercat d'hivern es va reforçar de valent amb fitxatges que estan rendint a gran nivell, com ara Cristian Herrera o Hortolà. Però com a conclusió, i a l'espera de com acaba el 17è partit de l'era Lladó, és evident que, igual que l'any passat, el canvi d'entrenador ha comportat una millora de les estadístiques.
Doncs això, 18 punts de Gabri, 24 de Miqui Lladó amb aquests 6 que dèiem ara, sobretot sabent que queda un partit encara, el d'aquesta setmana, per arribar als 17, o sigui, jornada 34, 17 i 17, i amb una mitjana de 1,06 amb el de Sallent, 1,5 amb Lladó.
Sí, algú podrà pensar, home, és un punt avantatgista perquè, clar, ara venim de dues victòries seguides que això ho han maquillat una mica més, però és cert que, com deia, sense saber números, em basava més en la sensació de que l'equip estava sent bastant més resolutiu, o està sent bastant més resolutiu, a l'espera, esperem i desitgem que aquest cap de setmana ho continuï sent en aquest duel directe que ho és ara davant l'Atlètic Balears.
I com també escoltàvem ara amb la veu de l'Helena Molís, amb els reforços d'hivern, que gairebé tots coincidim que li han donat un plus al plantilla.
Sí, sí, perquè sobretot estem parlant, en l'informe es destacaven dos noms concrets, sobretot perquè són d'aquests que gairebé són intocables, no?, en aquest 11 titular de Miqui Lladó, en el cas de Cristian Herrera i sobretot en el cas de la porteria d'Adrián Ortolà, però que són reforços tots ells, penso també amb Raúl Baena, per exemple, per citar-ne així una mica a l'engròs, jugadors que quan aporten o quan apareixen estarà portant realment un paper important. No em vull deixar Ricard Pujol, que ningú se m'enfadi, però sobretot parlo d'aquests que tenen una posició en el terreny de joc que els fa realment ser partícips directes en les seves actuacions del bon paper del Sabadell.
Doncs com sabeu, el Sabadell que arriba a aquest tram decisiu amb 3 punts de marge, faltant 15 pel final, i sobretot, Sergi, ho hem dit per activa i per passiva, però ara que s'acosta del tot la data, amb aquesta ratxa, aquest calendari d'un mes sencer, ser de 4 duels directes consecutius.
Sí, i en aquest sentit, que algú podria pensar que el vestidor, això que dèiem, no?, pot viure una mica més tranquil, perquè ara té aquest marge de maniobra, aquests 3 punts, que s'ha obert aquesta petita escletxa respecte a la zona de descens, però és que no ens podem cansar de reiterar, perquè ningú es despisti, que tot plegat és un pèl enganyós. La realitat és la que és, però és enganyosa en el sentit que ara els partits, com valdran més de 3 punts, els errors es poden pagar més cars, també per contra, per no posar-nos la vena abans que la ferida, si el Sabadell fa feina, home, és una feina que té un doble regust positiu, no? Podria ser doncs, un doble cop de moral. Però en tot cas, Pau Resta té clar que no aixecaran el peu, entre altres coses perquè l'objectiu encara no està assolit, Adri, perquè l'objectiu de salvar-se encara no el tenen, i això sí, la qüestió és fer-ho, com dèiem ara fa un moment, i tornem a sentir ara Pau Resta, fer-ho aviat, quan abans millor, i oblidar-nos en aquest cas de rematar feines i ja no entrar en més patiments.
Jo crec que l'equip, per com estem entrenant i com estem veient com hem de focar aquest final de temporada, crec que l'equip no es relaxarà, al revés, jo crec que volem aconseguir el més aviat possible, i després sí que ja tindrem moment de relaxar-nos. Ara ens venen partits, com bé dius, doncs molt importants, i a veure doncs, si seguim així, seguim units, i crec que ho podrem treure ben endavant.
I agosarà també, Pau Resta, a l'hora de fer el pronòstic de quan se salvarà el Sabadell, no? O sigui, escoltàvem que tenia molt clar que se salvaria, que volen relaxar-se un cop estigui feta la feina, la pregunta era obligada, no, Sergi?
Sí, en aquest sentit, doncs, ja que el veiem així llançat, no?, que anava molt animat cap endavant, la pregunta, com dius, era obligada. Es veu no patint en aquestes darreres jornades? Es veu que fins i tot el Sabadell pugui tenir unes setmanes de certa tranquil·litat amb la feina ja feta? Doncs mira, ara en aquest cas Pau Resta afirma que fins i tot podria quedar tot resolt a Alacant.
Hòstia, em fas mullar. Bé, jo espero que ens puguem salvar el més aviat possible, i per tant, si ens podem salvar aquí 2 jornades, pues, jo crec que l'equip està preparat per 2 victòries més.
Doncs tant de bo que sí. Recordem que el Sabadell no ha guanyat més de 2 partits seguits en tota la Lliga. El d'aquest diumenge seria el tercer, i per tant, si encadena 4 victòries seguides, és evident, Sergi, números en mà, que si fa el 12 de 12, està feta.
El 13 de 15 vols dir, que he pronosticat
no,
jo?
No.
Ah, val.
Per parts. Pau Resta està parlant,
sí,
de
està
moment, d'Atlètic Balears Intercity.
A curt termini és evident que si el Sabadell fa el 12-12, com dius, aquestes 4 jornades seguides guanyant...
Vaja, que amb 48 punts no seria matemàtic, però pràcticament.
Per mi, estarà per aquí la permanència. Per tant, és evident, com dius, que amb 3 partits que quedarien encara fins al final no podries donar-ho per fet, perquè continuarà-hi molts duels directes, no només amb el Sabadell, tot i que, com ja hem repassat, és dels equips juntament amb Real Unió que més implicació té en aquests enfrontaments, però sí que és veritat, Adri, que amb 48 punts, ara mateix gairebé tots donem per fet que aquest any anirà per aquí la permanència. Primer anem a sumar els 45 davant l'Atlètic Balears, i si vols ja en parlarem d'Intercity de cara a la setmana que ve, que ja serà una altra història.
I a tot això, ja que parlem de Pau Resta, té una papereta important, aquest diumenge al Gironí. Si, com tot sembla indicar, surt d'inici, la seva marca podria ser un tal Dioni Villalba, que només a esmentar-ho ja ens fem una mica la idea tots de quin perfil de jugador estem parlant, d'un dels davanters de referència de tota la categoria. Avui hem volgut posar la lupa precisament en el davanter andalús de l'Atlètic Balears, i és un informe amb la veu de la Núria García.
Dionisio Emanuel Villalba Rojano, Dioni, és un dels 3 pitxitxis del grup 2 de Primera Federació amb 14 gols, empatat amb Pedro León del Murcia i Eneko Jauregui de la Morevieta. El punta de l'Atlètic Balears també ha fet 4 assistències, amb la qual cosa participat d'un gol cada 148 minuts jugats. En total, el malagueny ha anotat 178 gols com a professional a Espanya en els 454 partits que ha disputat. Aquesta és la desena temporada a la qual Dioni supera els 10 gols en un curs a segona B. El primer, la 2009-2010, al Caravaca, amb tot just 20 anys. Des d'aleshores ho ha assolit també amb el Fabril, el Leganés, el Racing de Santander, el Fuenlabrada, la Cultural i el Balears. I si mirem els últims 8 anys, ha arribat al doble dígit tots i cada cadascun dels anys, excepte el primer a la Cultu. Amb un matís, va aterrar Lleó a mitja temporada procedent de Polònia i va fer 5 gols de gener a juny. La mitjana correspondria justament als 10 com a mínim que dèiem. El seu sostre golejador són els 24 gols de la 16-17 amb el Fuenla. De fet, el Fernando Torres es va fer un fart de fora de porteries, ja que un any després va fer-ne 23. Això sí, hi ha una dada per a l'esperança. Ha jugat 3 vegades contra el Sabadell, mai ha guanyat i mai li ha marcat en 300 minuts. No ho va fer en el 120 que va jugar en el play-off de Màlaga amb la Cultural, ni tampoc en l'1-0 de l'any passat a la Nova Creu Alta i el 0-1 d'enguany a l'Estadi Balear, en els quals va gaudir dels 90 minuts.
Que no ens escolti el de Màlaga, eh?
És que doneu una sèrie de dades que millor deixar-les al calaix.
Home, a veure...
I les treus diumenge a les 2 del migdia. Si tot anava bé, dius...
Que un tio que ha fet 24 gols en una temporada, 23 la següent, que dels últims 8 anys, en 7, ha fet més de 10, i l'altre perquè va jugar mitja temporada a Polònia, que si no també els hagués fet, que contra el Sabadell en 300 minuts no hagi marcat, havent-hi un playoff pel mig i tot... És...
Jo, que no sóc optimista en excés, ja se m'ha caigut. La poca dosis d'esperança se m'ha caigut pel camí. Ja
haurem de fer 2 gols.
Confio ja només en Pau Resta. I anava a fer la broma fàcil i la resta de companys, però bé...
No, si vols canviar la teva aposta, la teva juguesca de 13 de 15...
No, empat a 3, potser. Perquè recordeu que aquest diumenge, aviso els arlequins, aquest diumenge s'empata.
Per si hi ha gent que està escoltant això i no sap de què va, vam fer una travessa interna al Departament d'Esports. Per cert, molt variada, que et vaig dir el dilluns que a nivell de resultats els havia vist, però no havia fet el buidatge de càlculs. Entre els que donen per descendit, a part del Real Unión, que coincidim tots, Cornellà, Intercity i la Nucía, entre aquests tres estaria la cosa, però estava variat, eh? O sigui, aquí els vostres marcadors van variant, o sigui, un o l'altre. Vaja, que el Sergi va dir que el Sabadell faria un 13 de 15 en aquestes últimes 5 jornades.
Empatant aquest... I guanyant els 4 últims, ho dic, perquè la gent que no sàpiga després dirà...
Que no hi hagi destrempada, no?
Vaig anar il·lusionat i resulta que vam empatar només contra el Balears, que sapigueu...
I per aquí, per culpa de l'informe de Dioni que el va picar.
Correcte, però bé, en fi...
Canvi dels 200 gols, 178, Dioni Villalba és un depredador d'àrea i al final ho ha demostrat i en certa manera també és un repte, no?, de cara a la defensa arlequinada.
Sí, com deies, amb el Sabadell encara i que duri molt, doncs la pólvora sembla que se li mulla quan juga contra el conjunt arlequinat, en això sí. Mira, li preguntàvem a Pau Resta precisament per aquest repte de tenir Dioni davant. I l'empordanès que va llançat, que l'accepta.
Crec que l'equip, quan juga contra... Bé, quan hem jugat contra els de dalt, crec que l'equip pues, ha competit i s'ha deixat la pell. I sí que personalment doncs marcar un jugador com un Dioni pues sempre fa gràcia, no?, de veure fins a quin nivell pots arribar a estar tu en aquell partit. I bé, esperem que no tingui el dia.
Doncs tant de bo que no el tingui. Al final venim d'un partit deixant la porteria a zero a les Gaunes, una gairebé porteria zero contra el Castellón. Ens va sobrar l'última jugada i aquell gol una mica estrany de Iago Indias, però vaja, que és un bon repte ja no només per Dioni. O sigui, et pares a pensar i tot el que han fitxat en aquest últim mercat, els Víctor Narro, Dani Nieto i tot el que ja tenien, és una senyora plantilla que incomprensiblement estava aquí dins la zona de descens però que ja ha aixecat el cap. De fet, rematem les declaracions de Pau Resta, Sergi, amb l'anàlisi que fa l'empordanès ja no només del que suposa per ell, un central jove, enfrontar-se a la veterania de Dioni Villalba, del Pichichi, compartit amb Pedro León i Eneko Jauregui de la categoria d'aquest grup, sinó en general l'equip que ara dirigeix Tato i que ha donat amb la tecla.
Sí, ha hagut de ser la tercera o la quarta, perquè aquí a Balears ja sabem que sempre van modificant homes a la banqueta, però finalment, mira, són 8 partits consecutius sense perdre, per tant, en els 2 últims mesos cap derrota del conjunt de la Via Cintura, 3 victòries seguides, aquest objectiu que cerca ara el Sabadell i que podria aconseguir aconseguir l'equip de Miquillador si guanya diumenge precisament als Balearicos, i perquè ens fem una idea, dels últims 24 punts que s'han disputat, n'han sumat 18. Per tant, al tanto, perquè estem parlant d'un dels equips, ara ja bromes al marge, més en forma, qualitat a banda, més en forma que hi ha en aquest grup 2 de la primera federació. Ha passat per aquest tram d'estar 5 punts per sota, que déu-n'hi-do, a tenir-ne ara 4 de marge, per tant la reacció és evident, ho ha passat malament el conjunt blanc i blau i ara ja s'han sortit, però de tot plegat també, insistim, per rematar la feina de Pau Resta, diu el central del Sabadell que el que no era normal, de fet, era veure el conjunt de la Via Cintura com es trobava 2 mesos abans del punt en el qual ens trobem ara tots plegats.
Crec que aquesta lliga doncs, és molt competitiva i s'ha vist. I el Balears, és veritat que amb la plantilla que té, doncs, no tenia cap sentit que estigués allà baix. S'ha despertat al final i bé, és el que diem, no? Que té una bona dinàmica, que vindran també doncs, a guanyar i intentar certificar aquesta permanència. Però bueno, no hem d'oblidar que nosaltres pues, també tenim una gran plantilla, jove, amb moltes ganes i que també tenim ganes de sentenciar-ho.
Doncs Pau Resta, amb ganes de sentenciar aquesta permanència, és evident que qui guanyi el partit de diumenge, si és que no hi ha un empat, tindrà molt guanyat a falta de només 4 jornades per poder tenir un final d'any com a mínim una mica més tranquil del que es presumia tant a Palma de Mallorca com també aquí a Sabadell. El partit a les 12, horari habitual quan ve un equip de Sicilles aquí a la nova Creu Alta. El que no és habitual és que a 2 minuts de 2:15, Sergi, no hi hagi designació arbitral.
Sí, s'ho estaran pensant a la federació, tindran feina aquesta setmana, però sí, bromes un cop més a marge.
Recordem que els àrbitres ho saben des de fa una setmana i mitja.
Doncs aquí nosaltres seguim sense aquesta designació oficial, per tant, a l'espera de saber qui serà el jutge d'aquest Atlètic Balear Centre d'Esport Sabadell de diumenge, com deies, en horari matinal, com és habitual, quan el conjunt balearico visita l'estadi creualtenc.
Amb el que ens agrada a nosaltres jugar amb precedents, si té una mitjana o una altra, ens hauran de fer córrer, no sé si aquesta tarda. Aquí potser la jornada de primera divisió intersetmanal ha jugat en contra, ho dic perquè de primera i de segona sí que estan les designacions d'avui mateix, les de primera federació encara no.
Veurem com es refà el Sabadell. Ahir no li va anar bé jugada de nit, a Xavi Hernández tampoc. No sé si ens haurem de queixar nosaltres per aquí també, però de moment veurem com va això de l'horari matinal, que en tenim 3 de seguits.
Quina mala va derrota el Barça, evidentment, a Vallecas ahir, i el tercer... No va dir res, no, per això? O li van fer alguna pregunteta?
No, sí,
no,
perquè jo ja vaig perdut. La gespa, la nit, el camp... Bé, cada dia tenim una.
Va, diumenge a 11:45, en directe al Sabadell en joc d'aquest Sabadell Atlètic Balears amb Alberto Manga, com a comentarista d'excepció, l'exarlequinat, un dels herois d'Ipurua que visitarà la nova Creu Alta. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Marxem cap a Palma de Mallorca. Concretament saludem el Tolo Jaume, que segueix l'actualitat del conjunt balearico per l'última hora. Tolo, què tal? Com va tot per allà, per Palma?
Hola, tot bé.
Gran ratxa, la que ha agafat el conjunt balearico. Semblava condemnat a patir fins a última hora i, en canvi, una reacció fulgurant.
Sí, ha estat una dinàmica molt positiva. Crec que una vegada que s'han consolidat els fitxatges d'hivern que han donat aquest vot de qualitat que feia falta aquí, que també és vera que ens el canvi d'entrenador... Idò ha aconseguit donar un gir en aquesta dinàmica tan negativa que es trobava i canviar-la per tot el contrari, per una ratxa de 8 partits sense perdre, 3 victòries consecutives que l'han situat en bona situació de cara en aquest sprint final, en aquesta carrera per la permanència.
Ha hagut de suar tinta, per això el Balears, per fer-ho, perquè al final són 2 canvis d'entrenador, si no m'he descomptat, amb Jordi Roger, amb Onésimo, al final acaba donant amb la tecla amb Tato, la sensació que era un projecte pensat com gairebé sempre els últims anys, per lluitar per l'ascens, i no sé si això ha pogut pesar en l'aspecte psicològic de la plantilla, de l'afició, del club, allò de dir, però si nosaltres estàvem pensats per estar a la part alta de la classificació, què fem aquí baix, no?
Sí, ha estat una mica la història dels darrers anys, també. Els darrers 3 projectes de Celta i Balears també han estat ambiciosos en quant a inversió, en quant a noms, i després no ha estat a s'alçar del que s'esperava, les expectatives no s'han complit, i jo crec que aquesta temporada va quedar molt condicionada per una arrencada molt deficient de l'equip. Crec que era una cosa, qüestió de noms, no és dones un cop d'ull en el planter de l'equip Balears, i te dones compte que són jugadors de referència dins la categoria. Està construït per lluitar per la zona de dalt, però el que passa que també en aquest inici ja el va quedar molt condicionat i després ha tingut trams amb moltes lesions de jugadors importants i lesions greus que l'han condicionat molt. Una vegada que s'ha canviat la dinàmica, també és vera que també hi va un quart entrenador, va ser Pont entre Jordi Roger i Onésimo, que va ser David Sierra, i són quatre entrenadors. Molt de canvis, també és una propietat un tant particular en aquest aspecte, i fins que no s'ha trobat un equip, i ja més o menys s'ha aconseguit fer un bloc, un grup que pràcticament ja es diu de memòria, li ha costat molt a l'equip balear trobar el seu camí. Ara pareix que l'ha trobat i el manco a temps per no patir.
La solució, no sé si dir a casa, però sí a la illa, perquè Tato hem recorregut el futbol mallorquí, el Santanyí, per exemple. Què és el que ha aconseguit canviar per trobar aquesta dinàmica positiva, el nou entrenador?
Crec que també ha influït, i en això també donc part de CUP de forma positiva, a la quota mallorquina també dels fitxatges d'hivern. Crec que tots els jugadors que han vengut són, inclús podríem parlar de categoria superior, per jo dic, tant del lateral esquerre, Marc Baró, Xisco Jiménez en punt, encara que no estigui sent titular, perquè Tioni, la veritat, que és indiscutible. Tots els altres jugadors tenen, crec que, un altre tipus d'implicació que sí que han afavorit també en aquesta connexió tant de la fam que han arribat, que eren jugadors que potser no estan tenint molt de protagonisme en els seus equips, o inclús que no, que estan sense equip, a voler demostrar davant la seva gent i a casa, encara que no fos precisament, ells només un havia passat per l'equip allà a les categories inferiors, el manco de davant dels mallorquins i de donar una resposta sensada del que s'espera d'un jugador mallorquí i també de l'entrenador, i de sobre dur a bon terme aquesta combinació dels veterans que hi havia, dels jugadors més compromesos i aquesta fam d'aquests jugadors també mallorquins, que potser no estan tenint protagonisme en els seus projectes o inclús no tenien equip, haver sabut combinar això i donar-li un cert sentit, sobretot a nivell defensiu, a lo que era l'equip construït com sent d'empresari un equip de la part de darrere, i això és el que a partir d'on ha començat a créixer l'equip balear, donant seguretat a darrere i que llavors és aquest jugador diferenciat que pugui tenir a la part de dalt i davant marcant diferències.
I era una de les preguntes, t'ho asseguro que tenia previstes, la del mercat de fitxatges, perquè va ser un dels grans animadors de l'última finestra de fitxatges de l'Atlètic Balears, i amb noms, clar, és que has esmentat alguns, però és que si comencem a parlar dels Narro, dels Nieto, és que a més estan oferint un gran rendiment. Veia l'altre dia que no sé si tots ja han marcat en aquesta segona volta des que van arribar. Li han canviat per complet la cara. No sé si t'haguessis de quedar amb algun en concret, qui triaries?
Si m'hi ha és que a Ventura no surt tant en els noms, o és veritat que Dani Nieto ha fet molt de gols, Narro també té un gran nombre d'assistències, però si hi ha un jugador que crec que potser no és el que esperaves per posició o pel que fos, no esperaves que fos tan diferenciari, ho està sent per jo, Marc Baró, que és el lateral esquerre, que és un jugador que ha donat no més consistència a darrere, sinó que li dona molta profunditat en el joc i, sobretot, molt de perill a la pilota aturada. Però ja ha estat una incorporació fonamental, també per caràcter i per com és el jugador en si, perquè transmet quan juga. Crec que de tots ells, encara que pugui semblar que es manco protagonista per ser una posició lateral esquerra, això, per jo, està sent un dels jugadors més importants en aquest aspecte.
Acabo amb dos clàssics, en la prèvia de tot partit. Per exemple, el de les baixes. Arriba moltes baixes aquí a l'Atlètic Balears o no?
Té baixes, però en cap d'elles la podrien considerar importants o el manco transcendentals, perquè són l'11 que ha vengut utilitzant les darreres jornades Tato. Les baixes són tant de llarga durada com la d'en Josep Jaume, central, d'en David Fornier, lateral esquerre, que també du molt de temps fora. Llavors també són dubte Bilal i Pastrana, encara que Pastrana està sortint de lesió, ja ha entrenat amb el grup i pareix que podria tenir minuts després també de bastant de temps allunyat. També es baixa segur Hugo Rodríguez, però ja t'he dit, són tots jugadors que no estan formant part d'aquests 11 en els que venia confiança a l'entrenador de les darreres jornades. Per targeta es cau també Miguelete i, en definitiva, no són, per jo, capitals a l'estructura defensiva ni ofensiva de Saleti Balears.
I l'última, Tolo, si agafem l'última hora i busquem l'alineació diumenge en la prèvia del partit d'aquest Atlètic Balears, em deies que un 11 bastant reconeixible les últimes setmanes, no?, de l'equip de la Via Cintura.
Sí, per jo crec que se podria pràcticament calcar el mateix 11 d'aquesta setmana. Jo és l'únic canvi que està fent en els darrers partits és el centre d'escamp, així com a casa està apostant per un jugador que és ex de les categories inferiors del Barça, com Lucas de Vega, que potser sigui més creatiu o amb un caire més ofensiu. Quan està jugant fora de casa està apostant més per un futbolista com Toni Ramon, que dona molta més feina i és jugador més múscul en el centre d'escamp que fora de casa segurament sigui la seva aposta. Dic que si agafes la línia, si agafes el mateix diari de diumenge passat d'aquesta victòria davant del Nàstic i canvies Lucas de Vega per Toni Ramon, crec que pràcticament dona una mena esclau.
Doncs és una bona notícia per l'Atlètic Balears, que hi hagi aquesta estabilitat a les alineacions, perquè és sinònim que la cosa està rutllant, està funcionant. Redacció de l'última hora, Tolo Jaume, un plaer, cuida't molt, una abraçada.
Una ferrada per tots, salut.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues, actualitzada a la web de la Federació, és estrany, però continuem. Sense designació arbitral per aquest partit de diumenge a les 12. M'ha servit per veure, per exemple, que Quique Sánchez Flores ha estat destituït com a entrenador del Getafe a primera divisió, però de moment sense notícies. D'aquí xiularà aquest Sabadell Atlètic Balears que comentàvem ara amb el company d'última hora, amb el Tolo Jaume. Anem a la divisió d'honor juvenil, on el juvenil del Centre d'Esports Sabadell pot certificar ja matemàticament la permanència a Olímpia, a casa, i davant la Fundació Esportiva Grama, un equip que està realment tocat a la part baixa de la classificació. De fet, i després de la victòria la setmana passada al camp d'un equip descendit com era l'Ebro, els de Conrad García, des de fa res, 10 dies mal comptats, ho tenen tot de cara per aconseguir ara aquesta permanència en la penúltima jornada. Les combinacions són les següents. La més fàcil: si el Sabadell juvenil guanya, està salvat, sí o sí. Si empata, serà suficient amb que un dels tres de sota, és a dir, Huesca, Constància o Europa, no guanyi. Només que un dels tres ensopegui ja valdria també. I fins i tot si el juvenil del Sabadell podria aconseguir la permanència perdent, en cas que o bé l'Europa perdi també, o bé ho faci el Constància, o la més enrevessada de totes, que es donés la derrota del Huesca més una ensopegada de l'Europa. Vaja, que hi ha moltes combinacions, però que el Sabadell depèn d'ell mateix per salvar-se, fins i tot sense haver de recórrer a l'última jornada d'aquesta màxima categoria del futbol juvenil estatal. Per oblidar-se de totes aquestes fórmules més complexes, el tècnic Conrad García aposta per guanyar aquest cap de setmana, i feina feta, tu.
Veu millor que la setmana passada, però no podem estar tranquils. Si ens tranquil·litzem pensant que ja ho tenim fet, ens equivocarem, perquè ni Constància sortirà a deixar-se guanyar el seu partit a Mallorca, ni l'Europa sortirà a deixar-se guanyar el seu partit a Badalona. Per tant, nosaltres només pensem en nosaltres, només treballarem perquè treure nosaltres els tres punts, que si ho traiem aquesta vegada sí, de forma matemàtica, ja ho assolim tot d'una.
I per afegir més dramatisme a l'equació, no només és que el Sabadell pugui salvar-se matemàticament, sinó que el seu rival també pot descendir matemàticament en aquest mateix partit, aquest duel a Olímpia, perquè enfront una Fundació Grama que es troba penúltima a la classificació, a 4 punts de la permanència, quan només en falten 6, i arriben amb la necessitat d'haver de guanyar, d'haver de sumar els 3 punts i resar per tenir alguna opció de salvar-se en l'última data. García sap que el rival juga la vida i que, per tant, no donarà tampoc facilitat.
També és veritat que hem de ser llestos i saber que nosaltres volem guanyar, però ells ho necessiten. Llavors, ells hauran de ser molt agressius des d'un inici. Nosaltres, una mica amb aquell punt de saber trobar aquell punt de sang freda, però a la vegada de voler competir i de no arronsar-se, serà clau, jo crec, en el partit de dissabte.
Doncs el partit de dissabte, com deia ara el Conrad, serà a les 4, per tant, l'horari habitual de les últimes setmanes, i, per cert, serà també l'últim partit d'aquesta temporada de la Divisió d'Honor Juvenil a Olímpia, ja que l'última jornada portarà els arlequinats a jugar al camp del Girona.
Tot això a la Divisió d'Honor Juvenil, un graó per sota la Lliga Nacional Juvenil. El Mercantil vol continuar amb el seu camí per arribar precisament a aquesta Divisió d'Honor, per agafar una de les places que quedaran pendents i rebrà l'equip mercantilista, el Cerdanyola, que és l'antepenúltim a la taula. Els graciencs es troben 4 punts per sobre del seu perseguidor més pròxim, que és el Gimnàstic de Manresa, a qui venen de superar precisament a domicili, a la capital del Bages, i buscant mantenir també aquest avantatge quan queden 4 partits, a diferència de la Divisió d'Honor, que són 2, a la Nacional són 4 les jornades que resten per finalitzar el campionat. D'aquesta manera, els graciencs continuarien ocupant l'última plaça d'ascens a Divisió d'Honor. Amb duel aquest cap de setmana entre el Nàstic Manresa i el millor juvenil A del grup, que és el Gavà, el jugador Hugo Santana té clar qui vol que guanyi per les aspiracions de l'equip sabadellenc.
Prefiero que gane Gavà, que se distancie y así nosotros, dependiendo de nosotros, que ahora mismo dependemos de nosotros, ganar a Cerdanyola y intentar distanciarnos del último que tiene oportunidades de ascenderse.
És que d'aquesta manera, amb aquesta combinació que plantejava, serien 7 punts de distància del Mercantil respecte al Nàstic Manresa, quedant-ne només 9 pel final, si es compleix, insisteixo, amb la predicció que deia Hugo Santana, que prioritzava més el tema de l'ascens que no d'aspirar, per exemple, a anar millorant posicions en aquesta Lliga Nacional Juvenil, independentment de les places que et fan pujar. El duel de la primera volta, per cert, entre el Cerdanyola i el Mercantil va acabar amb empat, després que els blaugrans dominessin tot el duel, però una jugada als últims minuts va restablir l'equilibri al marcador. Santana ho té present i per això no es refia del rival, malgrat que se situï ara mateix a la part baixa de la taula.
Marqué yo, pero sí, fue un partido bastante extraño en el que nos acaban empatando con un gol así bastante raro fuera del área y con un sabor bastante, bastante agrio, la verdad. Pero bueno, sí, lo tenemos en cuenta, aunque sea el Cerdanyola que como has dicho tú, está en una posición bastante desfavorable, pero sí, tenemos que tener cuidado porque Nacional en sí es muy duro y más ahora estos últimos 4 partidos, las últimas 4 finales que nos quedan, pues hay que lucharlas como sea.
Si el juvenil A del Sabadell juga dissabte a les 4, el del Mercantil jugarà diumenge a les 5, una hora i un dia més tard. Al matí, a les 11, haurà jugat ja el juvenil B del Centre d'Esport Sabadell, que es desplaçarà a la ciutat esportiva Dani Jarque per jugar contra l'actual líder de Nacional, l'Espanyol B. Per tant, duel de juvenils B, els de l'Espanyol i el Sabadell. Els de Martí i Creus, recordem, ja fa setmanes que estan salvats i que no tenen res en joc. Un minut clavat i 2:45, fem una petita aturada per la publicitat i després parlem, entre d'altres coses, de la penúltima jornada de la segona Divisió B masculina de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell. Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Parlàvem ara de la penúltima jornada de la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol i de les possibilitats del Sabadell Juvenil de salvar-se. Anem a fer el mateix també amb la segona B de Futbol Sala, però això sí, ja sense marge de maniobra per l'escola Pia, que està en una situació bastant més complicadota que no pas la dels arlequinats. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Perquè els escolapis, si no fan la feina en l'últim partit a casa de la temporada, per tant, estaríem en el mateix escenari en quant a calendari que el Sabadell Juvenil, juguen a casa i acaben la Lliga fora, en aquest cas sí que fins i tot podrien descendir matemàticament de categoria demà passat.
Sí, val a dir que els de Pedro Donoso s'acomiaden de Can Colapi, reben el CUE i ja ha descendit matemàticament Ripollet i, per tant, se suposa, Adri, que la Pia no hauria de tenir problemes per arribar ben viva a la darrera jornada, tot i que també és cert que aquesta escola Pia també ens té de tant en tant acostumats a ensopegar contra els equips més petits.
Alguna patinada que altra sí que hi ha hagut contra aquests rivals de la zona baixa de la classificació. El mal de cap el tens bé tu o no?
El mal de cap...
Ho dic perquè jo... avui estaves com José Bono en l'estadística, el matemàtic aquell que començava a fer números... Pues una sí, mica sí. Igual, eh? Teníem el Sergi Parc avui traient la calculadora, ha hagut de canviar les piles i tot... T'ha quedat ja prou clara la combinació o no, per això?
Mira, amb el Sabadell Juvenil, que també li ha tocat fer un servidor, ha quedat força clar en el cas
et
de...
passa per ser el matemàtic de la redacció, és que
sí,
al final...
En el cas de la segona B de Futbol Sala és més complicat i després ja t'explicaré per què. Però aquí, Adri, el més important és que la Pia, guanyant i passi el que passi la resta de marcadors, seguiria en la pugna ficada de ple en la lluita per aquesta salvació.
Per tant, primera premissa, una victòria de la Pia significa no baixar segur sí o sí aquest dissabte, arribar en vida a l'última jornada.
Correcte. I per tant, per tot això, el jugador Carlos Povedano no contempla cap altra opció que no sigui aconseguir la victòria aquest dissabte.
Un rival que seguro que no lo va a poner nada fácil, eso seguro, pero que su situación es la que es, ya está descendido matemáticamente. Tenemos que demostrar que nosotros nos estamos jugando la vida, que ellos ya pues querrán ganar, imagino, si les gusta competir, pues como todos querrán ganar, pero no les va la vida en ello y a nosotros sí, y más delante de nuestra afición que nos ha estado apoyando todo este año tan duro en todos los sitios donde hemos ido y en casa como siempre nunca han fallado.
Objectiu guanyar, no fallar contra un equip ja descendit i arribar en vida en l'última jornada, això és la part bona. A priori hauria de tenir un partit favorable per guanyar l'equip de Donoso. Anem a la dramàtica, va, Parc.
Som-hi, amb aquesta dramàtica, perquè, com deies abans, Adri, estem davant del primer matchball que podria enviar els escolapis a tercera. Seria complicat que passés aquesta jornada, això sí, però d'entrada, un empat contra el Ripollet podria propiciar-ho, però s'hauria de donar una autèntica carambola en tres escenaris més perquè se certifiqués d'aquesta manera el descens. Sembla força impensable, la veritat, que es donés aquest escenari. Ja no dic l'empat de la Pia, sinó que en tota aquesta resta de partits es donessin els resultats en contra i, per tant, tampoc hi entrarem molt. Simplement quedem-nos amb això, que si la Pia empata, hi hauria alguna opció que se certifiqués el descens. Remota, però existiria. Anem amb la que s'entén més. Si la Pia perd, sí que hi ha moltes més opcions, Adri, perquè en aquest cas el Calvià guanyant el seu compromís a la pista del Nueva Elda, llavors sí que el descens seria matemàtic. Repeteixo aquesta fórmula. Si la Pia perd i el Calvià guanya contra el Nueva Elda, aleshores sí que els de Donoso serien equip de tercera. Aquest duel a Elda, per cert, es juga abans i també ho fa a altres duels com l'Ibiza-Picassent amb interessos pels escolapis. Per tant, la Pia ja serà coneixedora d'alguns d'aquests resultats importants. No sé si això és un avantatge, si posarà més pressió o menys, segons com vagi, però en tot cas, el que és important, i com diu Povedano, que aquí la Pia el que ha de fer és guanyar, i com diem, ja coneixerà aquests marcadors, perquè el duel al carrer Garcilaso tindrà lloc dissabte a les 6 de la tarda.
Sabemos la situación en la que estamos, sabemos que la situación es complicada, pero el equipo esta segunda vuelta ha dado un paso enorme, ha demostrado que quiere y que se merece... Y se merece estar todavía en esta categoría. Y bueno, que jueguen antes, que jueguen después. Lo importante a día de hoy es lo que hagamos nosotros. Si nosotros conseguimos ganar nuestros dos partidos, consideramos y pensamos que tenemos pie y medio los dos pies en segunda vez. Si perdemos este partido, sabemos que estaría casi imposible.
Després hi ha una altra cosa, Adrià, en referència al que deia Povedano ara, és que la Pia guanyant els seus dos partits
gairebé segur, i no t'ho puc dir al 100%, però que dependria de si mateixa, perquè és que després hi ha duels directes, però és que aquí Servidors ja s'ha tornat boig, perquè és que per veure això hi ha possibilitats de quíntuples empats, quàdruples empats, i aquí hauríem d'estar pendents ja de pràcticament tots els partits de les dues jornades, així que no ho podem afirmar al 100%, però la Pia, vaja, que guanyant els dos partits, més que probablement asseguraria la permanència, però vaja, de cara a la setmana que ve ja ho veurem.
Hi ha una circumstància també que perjudica de ple, tant a la Pia com de retruc també a la Natació Sabadell, i és que el retirat Irefranc Elche hauria de jugar contra rivals directes d'uns i altres les dues últimes jornades, i per tant aquests equips sí que obtindran els punts segur automàticament.
Sí, aquest cap de setmana el Penyesplugues, que ara mateix el tenim penúltim, però ja li podem posar 38 punts, i la setmana que ve tocaria Irefranc Elche Barceloneta, rival directe del club a la lluita per la quarta i última plaça del playoff. Per tant, com dius, Adri, aquí els dos equips perjudicats, veurem com acaba tot, però els d'Adri Sánchez, el Natació Sabadell, malgrat perdre el passat dissabte, encara té opcions de caçar el Bellsport l'Hospitalet per arribar a aquesta quarta posició i última del playoff. Els ribarencs, per cert, sumen un punt més que els nedadors amb la baraix particular per ells. Per tant, tot passa perquè el club guanyi aquest dissabte a la pista del Manresa, que ja està classificat pel playoff, però encara pot lluitar pel lideratge. Pot acabar segon, pot acabar tercer o pot acabar quart. Per tant, també important aquí el duel pels manresans. Adri Sánchez, el tècnic, confia en que el seu equip giri full ràpidament de la derrota de la setmana passada i faci un bon paper al Pujolet.
Aquestes alçades ja no et pots, o sigui, no et pots trencar ja, vull dir, és a dir, és un partit, ja està, vull dir, al final queden dos més i ja tota la lliga és així. Al final no m'ha arribat a guanyar més de tres partits seguits, vull dir, al final això és una cosa habitual en aquesta lliga i no pot ser un toc moral, perquè realment ha estat tota la lliga així. Si pensaven que guanyaríem tots els partits, doncs crec que no hem vist el nivell que hi ha en aquesta lliga, és molt difícil. Al final no hi ha tanta diferència entre nosaltres i la resta com per, si no domines els petits detalls, trencar els resultats.
Un duel parc a tot això, que tindrà un punt de picant també perquè hi ha la banqueta dels del Bages.
Sí, enfront, com dius, a aquest Manresa dirigit per l'extècnic del club i de la Pia, Borja Burgos, i que insistim, el Manresa doncs ho té gairebé fet per entrar al playoff, però encara ho ha de certificar, pot lluitar pel lideratge, però també ha de rubricar aquesta quarta posició. Però en tot cas, per Sánchez, estem parlant del millor equip del grup.
Crec que Manresa és el millor equip de la lliga, amb diferència, perquè té els millors jugadors. Al final té Xavi Cols, Carlos Lavado, té Ambrós, té jugadors de molt, molt nivell. Jo crec que realment és el millor equip, amb diferència, a nivell individual. I a més, tenen un equip molt compensat. A partir d'aquí, doncs, al final, la lliga està molt competida i podem competir qualsevol equip, però realment és molt, molt, molt bon equip, així que res, bueno, ho afrontarem de la millor manera possible.
El partit, mateix horari, eh?
Sí, mateix horari que Can Colapi, Adri. Dissabte a les 6 al Pujolet, aquest Manresa, Natació Sabadell.
Ànims, eh?
Gràcies, home.
Paracetamol pel mal de cap de tants números.
El necessito.
I ara a Ràdio Sabadell.fm a totes les combinacions possibles perquè aquesta tarda pugueu gaudir de què ha de fer cada equip si el club vol arribar als play-offs o si la Pia salvar-se i no descendir, per exemple, aquesta setmana. Fins ara, Sergi Parc.
Adeu, Adri.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
5 minuts i mig per arribar a les dues. Elena Ruiz ha confirmat que marxa del Natació Sabadell de l'Astralpool després d'una única temporada. L'ex del Rubí ha confirmat aquest rumor que apuntava cap a l'interès gairebé fet del Sant Andreu per la jove jugadora no només del Natació Sabadell, sinó també de la selecció espanyola femenina. És una de les notícies, ho ha confirmat a Ràdio Sabadell la mateixa jugadora, després que l'Astralpool Natació Sabadell hagi recuperat el lideratge de la divisió d'honor. Després de gairebé un mes d'inactivitat per la Copa del Món de Seleccions, ahir l'equip de David Palmà no va tenir pietat del CUE, malgrat rotacions, malgrat no jugar bona part de l'esquelet principal del conjunt sabadellenc. El Guillem Llorenç, present ahir a Can Llong, amplia aquesta informació.
27 va superar l'Astralpool a l'escuela de Saragossa malgrat l'absència de waterpolistes destacades com la portera Laura Ster, Judith Forca o les estrangeres Maggie Stephens i Sabrina Van der Sloot. En el seu lloc, per exemple, va debutar amb el primer equip la joveníssima Ona Jurado, nascuda l'any 2009 i encara en edat infantil.
M'ha agradat molt l'experiència i jo la veritat que no em pensava que vis aquesta experiència tan petita i bueno, m'ha agradat molt. Totes en general... jo ja en portàvem algunes, perquè algunes també són, ja les conec més, però totes en general molt bé.
També va tenir minuts la portera Maria del Pino del 2007. Amb la victòria, les de David Palma recuperen el lideratge en detriment del Mataró i en els dos últims partits contra el Sant Feliu i el Barceloneta haurien d'assegurar del tot la primera plaça i el factor piscina en el play-off. D'altra banda, en declaracions a Ràdio Sabadell, una altra de les joves, Elena Ruiz, va confirmar que deixarà a l'estiu la disciplina de l'Estrelpool després d'una única temporada per signar amb el Sant Andreu.
És cert, he pres la decisió, però bueno, no crec que hagi de dir aquí tampoc molt. El que han dit és així i ja està.
Recordem que Ruiz marxarà a la Pere Serrat acompanyada de Nona Pérez.
Informacions en format més breu, dues cites internacionals. La primera per Iker Pajares, que ha quedat eliminat a l'europeu per equips que s'està jugant a Helsinki des d'ahir. Tot i guanyar els seus tres partits individuals, la selecció espanyola s'ha quedat fora de les semifinals per culpa de la derrota 3-1 d'aquest matí contra Suïssa en el tercer partit de la fase de grups. Ahir, derrota per començar 3-1 contra França i victòria pel mateix guarisme davant d'Escòcia. En tots dos casos, insisteixo, amb els punts de Pajares al Sarró, el del tenis Sabadell va guanyar, per exemple, Víctor Cruan primer, el francès, i després a l'escocès Greg Lovan. En el darrer partit d'ahir, però, els helvètics van empatar amb un dels favorits en França, el que obligava Espanya a guanyar-los avui si volia arribar a semifinals, i no ho han fet. Tot i el triomf, insisteixo, de Pajares en el segon punt davant de Nicolas Müller en un partit maratonià d'una hora i 12 minuts, resolt en el cinquè set per 13-11, favorable al sabadellenc. Malauradament, ha estat l'únic punt dels espanyols que hauran de lluitar com a màxim a partir de demà per la cinquena posició. S'ha quedat fora ja l'equip de les semifinals. I els hispanos d'handbol disputen avui el penúltim partit de l'EHF Eurocup amb la presència de dos sabadellencs més. Són el central del PUG i en Terrafeta i l'extrem de l'Stuttgart, Dani Fernández. En canvi, les rotacions han deixat fora l'extrem del Barcelona, Aleix Gómez. El rival dels de Jordi Rivera és Dinamarca, vigent tricampiona mundial i botxí dels espanyols a les semifinals de l'últim campionat del món. La cita és a les 9 de la nit a Almeria. Diumenge disputaran l'últim partit d'aquesta competició. Serà a Berlín i contra Alemanya. Repassem ràpidament també el menú de demà amb José Antonio García, amb Tato, amb l'entrenador de l'Atlètic Balears, que passarà en directe per la sintonia del programa. També tindrem la roda de premsa de Miqui Lladó, de l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell, totes les estadístiques prèvies a aquest Sabadell-Balears, la prèvia també del Sabadell B a la Primera Catalana amb la seva cursa per arribar a la Superliga. I atenció, tindrem a Carol Carmona i una entrevista amb Clàudia Marrugat per fer la prèvia de la tornada de la primera eliminatòria d'ascens de l'OAR Gràcia Femení. Amb un gol de renda, les verdiblanques viatgen a Zarautz i les acompanyarem demà amb aquesta entrevista amb Carmona i amb Marro. A més de tot això, una mica de waterpolo per arrodonir el menú del dia amb el Pau Vituri, al capdalt del programa. Tot això demà a la una, ara abraçada, un petó des de l'altra banda del vidre de la Rocío García, que ha estat al control de so. M'estiraran de les orelles les companyes d'informatius si no vaig per feina. Per tant, recollim els estris i us deixo en bones mans amb l'Helena Molís i amb tot l'equip del Notícies Migdia. 30 segons i les dues per recuperar l'Hotel Suís, com sempre, a radiosabadell.fm, al seu podcast. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.